Sant Cugat a fons, amb Eva Garrido.
Comencem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i com cada dimarts amb la secció esportiva, aquesta setmana toca parlar de running amb Xavier Requeno. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia a tothom.
La setmana passada parlàvem de lesions, per què ens lesionem, per què és tan important fer-nos una prova d'esforç, perquè ens hi poden trobar doncs, alguna cosa que s'ha de tractar. I avui seguim ampliant el tema, Xavier, a més, amb un metge de medicina esportiva que és una eminència en aquest camp. Es tracta del doctor Daniel Brutons, que ens parlarà doncs, precisament de les lesions i de la importància de les proves d'esforç en la pràctica del running. És així, Xavier?
Sí, així és. Tenim la sort d'alguna manera de comptar avui amb el Dani Brutons, que és una de les persones que d'alguna manera és de referència en el nostre entorn dels esportistes a Catalunya i al mateix estat espanyol, d'unes persones que porten molt de temps treballant al costat dels esportistes i coneix molt bé aquest món, evidentment. És una sort que puguem comptar amb ell aquest matí.
Daniel, molt bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Molt bé, gràcies. Gràcies per comptar amb la meva presència.
Sí, hola, Dani. Encantats de tenir-te aquí amb nosaltres.
Escolta, Dani, com dèiem ara al principi, sense més preàmbuls i la primera pregunta que ens fem, no, Xavier?
Sí. Vam estar parlant sobretot de quines eren les causes de que en un esport com el running pues, les lesions siguin tan recurrents, no? I des del punt de vista mèdic ens agradaria que ens ampliessis una miqueta aquesta informació.
Bueno, sí, és veritat que cada vegada hi ha més lesions d'aparell locomotor, no? Moltes itis, moltes tendinitis, artritis, artritis, bueno, aquest lèxic mèdic que tenim. Però, realment, jo crec que d'un temps ençà doncs, hi ha molts reptes i molts esdeveniments esportius de fet de córrer, no? Amb el running, que fa molta il·lusió assolir-los, però i moltes vegades no tenim la suficient preparació física per assolir aquests reptes. I jo crec que una de les causes més importants per que justifica l'aparició de lesions és que hi ha un binomi que no es té en compte, que és el binomi esforç-recuperació. Moltes vegades pensem en esforç, en reptes, mitges, maratons, etc., però no pensem en la recuperació que hem de fer de cara a assolir bé tot l'esforç que volem planificar-nos. I amb aquest desbalanç, esforç-recuperació, és quan comencen a produir lesions, que en diem lesions per sobresol·licitació, per sobrecarga, ja sigui per temes ossis o temes de pastoves, de tendinitis o artritis inclús.
Mm-hmm. Sí, nosaltres d'alguna manera ja hem parlat en altres programes, Dani, sobre aquesta, d'alguna manera, tendència de l'esport performance i dels grans reptes, no? Que és evident que és una de les coses que ens pot motivar a l'hora d'afrontar i de fer la pràctica esportiva, no? Assolir un repte, i és una de les coses que més ens empeny a poder ser estrictes amb l'entrenament i dedicar-nos, però evidentment que veiem que cada vegada el llistó és cada cop més alt, no? I llavors no tothom està preparat per això.
No, cada vegada és més alt, però fins i tot parlem a diferents nivells, perquè hi ha gent que es presenta a curses de, diguem, per exemple, ara hi haurà a Barcelona la cursa de 10 quilòmetres, la de Bombers, dic perquè és una propera i que és molt massificada, però hi ha gent que no es prepara per una cursa de 10 quilòmetres perquè pensa que 10 quilòmetres són fàcils, es poden assumir perfectament i poden fer fins i tot un temps que després es van a glòria endavant dels seus companys d'oficina. No, per 10 quilòmetres s'han de preparar, hi ha d'haver-hi una preparació física adient, supervisada per un especialista, i que si això afegim temes com per exemple el que no porta compren, diguem-ne, el material adequat. Unes sabatilles que, com sabem, avui dia pues, hi ha molt intrusisme, hi ha molta gent que ven fum, no? I hi ha molt màrqueting i molts interessos econòmics en tot el tema aquest, i potser pues, disposa d'unes sabatilles que no són les més adients per córrer. Bueno, pues això també pot afavorir i pot fer que el risc de lesió pues, sigui encara més elevat.
Sí, correcte, perquè recordem, ara fa unes setmanes vam també entrar en antena l'Enric Violant, que tu el coneixes molt bé, que és...
Sí, és un gran professional, molt gran professional i amic, molt bon amic.
I ens explicava que ell, sota el seu punt de vista professional, veia com una condició sine qua non, abans de dedicar-se a la pràctica del running, pues passar per un especialista que ens fes un estudi de la petjada, que veiéssim que pogués analitzar possibles problemàtiques i perquè pugui recomanar un calçat pues, amb les característiques de cada persona, el pes, la seva estructura, la seva morfologia, etc. Sí. etcètera. Sí, això ens ho va deixar molt clar.
No, és molt important perquè a vegades, com dèiem, s'agenta una sèrie d'interessos i realment el més important pues, és veure què és el que realment es necessita, sense perdre de vista que el peu, com a tal, que el superprotegim molt, també s'ha d'entrenar, i a vegades pues, el córrer i caminar descalç pues, és important per protegir i per estimular pues, el to muscular de la musculatura dels peus, però clar, en llocs controlats, ja sigui a la sorra, ja sigui amb herba, etc. Perquè aquí entrem en temes com bé saps tu, pues, el fet de córrer amb materials minimalistes, pues, això també crea moltes lesions.
Mm-hmm. Sí, és una tendència que jo veig una mica posada, no? Des de la tendència que hi ha les persones que segueixen el minimalisme aquest i altres, per altra banda, que sobretot les persones que tenim més edat, que anem a l'altre extrem, que fem servir pues, sabatilles amb una amortiguació pues, molt, molt, molt marcada, i amb un drop inclús acusat, etc etc.
I no? Això, ara que dius a Xavier, que ara has tret massa amortiguació, també és dolent? Ara que us tinc els dos, a tu, Xavier, i al doctor Brutons?
Pues ja ens ho dirà el Dani, però ja també m'han dit que també és l'excessiva amortiguació tampoc és correcta. Què en dius d'això, Dani?
Sí, no, en principi, és que és una mica el que en el seu moment pues, va comentar l'Enric Violant, no? O sigui, hem d'estudiar ben bé com caminem i els apoyos que fem, les pressions que fem al caminar, perquè un excés de rebot per un drop excessivament alt pues, també pot provocar una sèrie de lesions en totes les articulacions que hi ha per sobre del turmell, ja sigui a nivell de genoll, ja sigui a nivell de maluc, com a nivell d'esquena, no? Llavors, sí que és important pues, buscar aquell nivell que ens correspon. Pot haver-hi uns nivells on un percentatge molt elevat de gent pues, ja ens va bé, no? Però sí que hi ha gent que té uns drops massa elevats que provoquen massa rebot i massa impacte a nivell articular.
Mm-hmm. Em sorprèn, doctor Brutons, no? I també Xavier, que tinc aquí, també, no? Ets de l'àmbit esportiu. Clar, hem d'escoltar el nostre cos, hem de saber què ens diu, si ens fa mal, si no ens fa mal. A vegades pequem de, ai, tinc un doloret aquí, però aguantaré, fins que després, i vostè, doctor Brutons, si ho veu a la consulta, un doloret, no? Quant temps fa que li fa mal? Uf, ja fa mesos. I per què no ha vingut vostè abans? Perquè ara vostè té una lesió més greu. O se li ha desenvolupat una cosa més difícil de curar. Vull dir, el primer símptoma, el primer doloret, ja hauríem d'anar a visitar-nos?
Sí. O sigui, hi ha dolorets que potser pues, poden passar i a mesura que escalfem i a mesura que entrenem pues, ja veiem que es minimalitzen. Però sí que és veritat, això que comentes, ens ho trobem a la consulta, que a vegades diuen, ostres, és que des de fa 3 mesos em fa mal aquí a la cama. No? Per exemple, hi ha unes lesions com les típiques periostitis, que és inflamació a nivell d'una capa d'una vaina que hi ha a la tíbia i bueno, molta gent aguanta i tenen al cap de 3-4 mesos i fins i tot et venen quan ja s'ha arribat a inflamar no la membrana que hi ha a sobre de l'os, sinó el propi os, i poden arribar a fer fractures d'estrès. això sí, val la pena escoltar el cos, i si veiem que una cosa pues, cada vegada va més i no marxa amb un temps prudencial, val la pena consultar-ho, i tant.
I imagino que fins i tot hi ha gent que deu haver fet la cursa amb aquest mal.
Sí. No. Els reptes fan que a vegades diuen, bueno, ja ho faré després de... No? Després de... I clar, quan fas una cursa no vas a un ritme, intentes anar a un ritme d'intensitat i moltes vegades hem vist un empitjorament important d'aquest tema. I quan estem parlant d'un tema d'aparell locomotor, vos dius, mira, és un empitjorament, però és que a vegades no es tracta d'aparell locomotor, a vegades es tracta d'una arrítmia que hem detectat, no? I que hem de etiquetar-la, hem de controlar-la i solucionar-la, no? I dius, bueno, doncs ja ho faré després de la cursa, no? I llavors s'ha empitjorat.
D'alguna manera, hem estat parlant, Dani, en altres programes, de la importància que és de treballar amb el mètode, no? De ser endreçats, de treballar amb una programació i sobretot amb una metodologia d'entrenament que ens ajudarà, d'alguna manera, pues, a evitar aquests aspectes. Sota el teu punt de vista, Dani, quin creus tu que és l'ABC per evitar les lesions? Que hem de tenir molt en compte els que participem en el món del running.
Mira, com dius, una ABC, jo crec que molt senzill, dic control mèdic, preparació física i seny. Són les tres coses que hem de tenir en compte. Sobre això, pues, ja farem. Control mèdic, per tot el que estem dient ara, preparació física, que menys. O sigui, si realment volem fer una marató, pues hem d'entrenar per la marató i el cos, la nostra xapa ha de poder tolerar bé aquests entrenaments per la marató, no? Sí, perquè a vegades tenim control mèdic, tenim preparació física, però aquell no és el nostre dia, perquè potser el dia abans hem tingut una febrada o hem tingut una diarrea, no ens trobem bé, bueno, no és el nostre dia, no? I llavors hem de tenir el suficientment seny com dir, ostres, ja ho farem un altre moment, o ja participaré en la propera cursa que em trobaré millor, que a vegades és difícil, Xavi, tu saps, no? Quan estàs en aquesta cursa t'has mantingut aquest repte, vols tenir la medalla de finisher, etc. No és el teu dia, et trobes malament, però vols acabar-la, no? Però sí que és veritat que el seny és molt, molt, molt important.
Sí, i després parlant del control mèdic, que és el segon apartat, crec que és important i que és una de les coses que tu, Dani, més se t'identifica, com una de les persones que, amb tots els esportistes que a nivell del Consell Català de l'Esport han passat per les teves mans, m'agradaria que ens parléssim d'aquest tema, que és el tema de les proves d'esforç, no? I que puguis donar-ne sobretot llum, com una de les persones més autoritzades per parlar d'aquest tema, de per què serveix una prova d'esforç i per què ens l'han de fer. Tu ja has parlat ara mateix del control mèdic, suposo que és la clau, i el primer punt que has comentat abans.
Sí, bueno, el control mèdic, a mi quan ve un esportista i hem de fer-li pues, un control mèdic, pues, es basa fonamentalment primer en parlar, en la història clínica, en veure si ha abandonat curses, per què has abandonat, si ha tingut alguna alteració, si pren alguna medicació, si a casa seva té antecedents de ritme, o sigui, vull saber, empapar-me molt bé de la seva història clínica personal i familiar. En segon lloc, prioritàriament anem a fer un screening cardiovascular del cor, una exploració de cardíaca amb un electrocardiograma de repòs i amb la prova d'esforç que poden ser diferents nivells, on també farem un registre electrocardiogràfic d'esforç amb tota la prova d'esforç, un esforç màxim i a la recuperació. Després també amb aquesta exploració és important valorar l'aparell locomotor, no? Per lo que dèiem, perquè veiem potser problemes de la nostra algorti familiar, la nostra xapa, que diem, ostres, pues aquí hem de compensar-ho, no hem de compensar-ho, hem de fer un estudi biomecànic de la marxa, hem de fer una radiografia de l'esquena perquè veig una esquena molt torçada, veig una cama molt més llarga que una altra i això li donarà problemes de lumbars. Això és bàsic. Sí que és important que en funció de l'edat, en funció de l'exigència, en funció de l'estudi clínic, tenim més proves, perquè una altra prova que ens interessa fer de cara a buscar un screening cardiovascular és una ecocardiografia Doppler, que ens pot detectar problemes del cor importants. I realment, amb això que acabo de dir ara, amb això que acabo, una història clínica, prova d'esforç, ecocardiografia, realment, si hi ha quatre persones que tenen possibilitat de, no, per desgràcia, tenir una mort sobtada, amb aquestes proves nosaltres podem detectar com a mínim el 75%. O sigui, a tres persones podem detectar-les, persones que mai han tingut res. No? Jo crec que val la pena.
Sí, jo crec que és important, malgrat que quan són d'alguna manera tenen tant ressò aquestes morts sobtades, per exemple aquesta que va passar en el capità de la Fiorentina ara fa una setmana, sembla que va ser, i que d'alguna manera la gent es pregunta, però ostres, un esportista d'èlit que està en el calcio, no se li va poder detectar...
I a més que els fitxen els hi fan aquelles proves que hi va la premsa, no? Que dèiem l'altre dia, tot amb el cablejat posat...
Bueno, potser dius, això, com, Dani, com és, no... és més cara a la galeria, no? El Dani us ho aclararà, tot això que surt per la tele sempre. Però la gent s'ho pregunta, dic, ostres, però una persona que no porta un control, aquesta persona, com és possible que hagi passat això? M'agradaria que ens ho expliquessis. No et parles d'un 75% de fiabilitat en aquest aspecte, no?
Sí. Bueno, per desgràcia, nosaltres és el gran repte dels metges de l'esport i que treballem conjuntament amb els cardiòlegs de l'esport, el gran repte, no? La màxima prevenció d'aquestes morts sobtades, no? I realment, fent tot aquest screening preparticipatiu a nivell cardiovascular és la primera lluita per prevenir morts sobtades. Sí que és veritat que hi ha un percentatge, doncs, de gent que potser, tot i fent les moltíssimes proves, doncs, per desgràcia no podem assegurar i certificar el risc zero, no? Però sí que és veritat que hem d'inculcar per educació l'hàbit de fer aquest screening cardiovascular ja des de petits, quan els nostres fills van entrar en un centre de tecnificació, van a una escola de futbol, a una escola de tennis, perquè ja és allà quan podem començar a fer detecció i amb tot el seguiment. Són morts dramàtiques perquè, com dius tu, Xavi, són morts que són gent jove, gent que fa esport, gent que potser ja ha fet moltes altres curses i mai s'ha desenvolupat un tema que està ahí latent del cor i en un moment determinat, bum, apareix, debuta i cau fulminat. I a vegades l'estadística, segons les sèries, és un per cada 100.000, 150.000 participants, doncs es pot donar. I el nostre repte és disminuir aquesta estadística, que és poca. Si ho comparem amb les morts derivades directa o indirectament pel sedentarisme, és a dir, per la gent que no fa esport, a Catalunya cada any moren 3.000 persones per causes derivades directa o indirectament per no fer esport, per sedentarisme. O sigui, clar, no és comparable una estadística amb l'altra, però l'altra realment és alarmant i és dramàtica i nosaltres estem a fora a darrere, perdó, per intentar prevenir-la. De la mateixa manera que estem a darrere els metges de l'esport d'inculcar en programes d'activitat física amb gent que no en fa per disminuir l'índex de sedentarisme, que també és molt alt.
Doctor Brutons, ara comentava una cosa que m'ha semblat sorprenent, no? Això de les proves d'esforç, per exemple, doncs els clubs esportius, els nanos que fan futbol, que fan tennis, i ara em ve el cap, vull dir, els nens els apuntem al futbol, al tennis, a fer esport, i jo personalment, quan era petita i he fet esport, a mi mai m'han fet una prova d'esforç. Potser hauríem d'inculcar els clubs esportius, no? Que potser alguns ja ho fan, sí. Però d'altres, que des de ben petits hi ha doncs, categories alevines, prebenjamins, doncs que se'ls pugui fer una prova d'esforç.
Sí, perquè jo crec que sí, és molt important formar part d'aquest screening. La tendència legislativa és que cada vegada més és tendència a la legislació, o sigui que dintre dels reconeixements mèdics esportius pues, s'ha de fer una prova d'esforç i llavors la gent federada realment tindrà que fer-se per treure's la licència federativa un reconeixement mèdic esportiu respecte al tema. Està clar que potser si a mi em ve un nano a la consulta, veig que la història clínica seva del familiar és tot normal i realment l'electrocardiograma de base és normal, potser encara no cal fer la prova d'esforç. Dius, si només quan podrien començar a fer proves d'esforç regularment, doncs és quan comencen a fer un canvi, quan comencen a créixer a partir dels 13-14 anys, si tot és normal i no hi ha cap justificació, fent un electrocardiograma de repòs ja ens dona molta informació, però a partir del canvi, a partir de l'exigència, més exigència amb l'esport, llavors sí que val la pena fer un electrocardiograma d'esforç i anar creant la cultura, l'hàbit, com dius, de amb aquestes escoles esportives, de poder-se fer.
Entenc que més exigència, potser sí que llavors ja ens ho hauríem de replantejar, doncs.
Sí, ens ho hauríem de replantejar, perquè diguem que les proves d'esforç, o sigui, hi ha dos tipus, no? Es pot fer amb bicicleta o amb tapís, no? I hi ha el tipus de, com posem, amb tot de cables, no? Per veure realment el tema comportament cardiovascular, on podem detectar arrítmies, podem detectar temes de les coronàries, podem detectar trastorns de retenció arterial, que això ho fem tant amb gent que està jove, que està practicant esport regularment, com amb gent amb una gent adulta que practica esport o que ha passat temes cardiovasculars, i volem veure que tot va bé. I després hi ha les proves d'esforç que, a banda de tota aquesta vessant clínica que estem a darrere, valorem també l'anàlisi de gasos respiratoris. Els hi posem una mascareta perquè puguin respirar per la mascareta i fem uns anàlisis fisiològics i traiem unes dades per aplicar amb els seus entrenaments, no? Molts preparadors físics ens demanen fer proves d'esforç que es diuen una ergospirometria, no solament clínica, sinó amb la mascareta, per treure dades per aplicar amb l'entrenament. Gent que porta entrenaments, pues, amb una metodologia i amb un preparador físic a darrere per assolir reptes com els que dèiem abans.
Sí, està clar. És una de les altres grans utilitats, no? I aquest binomi que jo crec que hi ha culturalment en la cultura esportiva, cada cop ara el tenim més, més viu, que és que els metges especialistes en medicina esportiva treballin conjuntament amb els tècnics esportius, que des de luego, pues, sense cap dubte és la manera com s'ha de fer les coses a partir d'ara. Bueno, jo només explicar molt breument l'experiència de que el Dani, pues, en aquest protocols de fer les proves d'esforç, pues, bueno, personalment va detectar in situ, a més jo vaig tenir la sort de poder veure in situ com, pues, bueno, es va localitzar una cardiopatia a un fill meu que estava llavors fent esport del rendiment.
Me'n recordo.
Tu, jo, la credibilitat que mi em dona aquesta praxis i la intervenció de la medicina esportiva, bueno, és que veig que és capdalt i és vital. Dani, sí. Moltes gràcies per acompanyar-nos, esperem comptar amb tu en altres ocasions i de veritat que continuïs fent aquesta feina al voltant i al costat dels esportistes que tant et reconeixem que estàs realitzant. Moltes gràcies, Dani.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
I fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies. El doctor Brutons, que és cap de la Unitat d'Esports i Salut del Consell Català de l'Esport. I com sempre, ens acomiadem, Xavier, amb l'agenda running d'aquesta segona quinzena de març, les curses que encara tenen inscripcions obertes, i si ens animem, encara ens hi podem apuntar.
Molt ràpid,
fem la selecció. I amb el que ha dit el Dani, sabent també on ens apuntem i el que farem, sempre.
Sí, perquè l'oferta és molt àmplia. Nosaltres, hi ha un parón, que és el cap de setmana de Pasqua, però bueno, les curses és la setmana del 24 i el 25 d'aquest mes i del 7 i 8 del vinent. I destacat, pues, bueno, que podem fer una mitja una mitja a Montornès, i que també té una cursa de 6 quilòmetres. Tenim a Centelles, el dia 24, també hi ha aquestes convocatòries que hi ha curses que pot ser un 5.000 o un 10.000, a Centelles, a costat de Vic, ben a prop d'aquí. Els que estiguin més valents, els recomanem a Montornès, com hem dit, que també hi ha una mitja, o podem fer també una de 6 quilòmetres. I després també a Sant Adrià del Besòs tenim dos curses, també tenim un 100.000 i un 10.000, però això el diumenge 25. Tenim una cursa que és molt curiosa, que és una mitja marató per equips, Sant Joan d'Espí, els que vulguin també participar a nivell d'equips. I després, bueno, si anem cap al dia 8, tenim la cursa del Corte Inglés, del mes vinent, que és una referència, que és, ja sabeu que és un 10.000 llarg, un 10.785 metres. Això és una mica la selecció més important de curses.
Molt bé, Xavier Requeno, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i...
Fins la propera.
Salut i quilòmetres.
Perfecte.